Bé, ja els dèiem que demà es presenta a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol un llibre que en principi el mateix autor diu obertament, no només diu que no és escriptor, sinó que en principi mai hagués pensat en tirar endavant aquest llibre si no fos perquè Rafael Borràs, pare d'en Pol Borràs, del pintor que hem tingut més d'una vegada en aquest programa, li va insistir en dir: deixa els teus pensaments en un llibre. En aquest cas, Rafael Borràs, que va ser director editorial de Planeta entre el 1974 i el 1983 i un dels habituals del restaurant El Greco, li va dir a Santi Grimau: escolta'm, posa-t'hi, i en Santi s'hi va posar, i ha sortit aquest llibre que porta per títol A l'otro lado de la mesa, amb l'anecdotari d'El Greco i les reflexions també a l'entorn de la professió de la restauració. Santi Grimau, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
No estava previst aquest llibre, eh?
No estava gens previst, no. No, vaig començar a raó de llegir un llibre de Rafael Borràs on em citava textualment amb una de les anècdotes múltiples que arribaven a passar sempre amb les seves visites portant gent molt il·lustre, se'm va donar per escriure també una anècdota viscuda ell amb el senyor Lara. I, bueno, arrel d'això, pues, li vas ensenyar l'escrit, l'anècdota, li va agradar força, i el fet de donar que li agraés em va donar confiança. Jo havia escrit algunes històries, però ja n'hi havia molt personal o de veïns, o sigui, no llegien els amics. I bueno, em vaig atrevir a escriure una segona anècdota, una tercera anècdota. La segona ja era amb el Gord Machov, l'altra va ser un dia que va venir la Sara Montiel i no li vaig voler donar taula. No és que sí, no vaig voler donar-li taula, sinó que no hi havia taula, era un diumenge d'aquests que no hi ha taula per ningú, i menys per ella presentant-se, pues, a les 6 de la tarda, volguin dir: aquí estic jo, aquí no està mi mesa, no? I bueno, i a partir d'aquí, pues, he acabat explicant la meva vida i fent una mica de resum de lo que he viscut durant tants anys dins la restauració i els canvis que hi ha hagut entre del protagonisme de la sala amb la cuina, aquest canvi que hi ha hagut.
Doncs començo pel final i sobre el procés d'escriptura del llibre. Ha estat un procés que t'ha satisfet? Ha estat plaent, això, abocar records personals a la família, al restaurant, als clients?
Pues sí, la veritat és que sí. Jo animo qualsevol escriure a que escrigui, que no tingui por a les paraules, ni a la forma ni a la qualitat. Al final és bueno, és escriure, és recordar coses i reflexionar el camí, la vida, les circumstàncies que fan que siguem com som. I no, sí, no, ha sigut un relat molt introspectiu, que no pensava jo que... Fins i tot una teràpia, no pensava jo que pogués anar tan lluny. Estic molt, molt, molt satisfet i li dono gràcies al senyor Borràs.
Llegint el llibre, amb tot aquest anecdotari i les reflexions, també em poso al final, ara que Santi Grimau porta ja uns quants anys, perquè El Greco el va agafar l'any 87, ell mateix diu: el 1987 el vaig agafar, el 2007 el vaig vendre, i després he iniciat aquesta aventura empresarial que fa molts anys ja amb el Foie Gras El Greco. Però si ara en Santi Grimau hagués de, i no sé si en algun moment ha tornat a venir el pensament, hagués de tornar-se a ficar en el món de la gastronomia, de la restauració, si hagués de tornar a posar un restaurant, ho faria?
No, jo no tinc energia ja per molt el restaurant. 60 anys, és que l'energia, jo sé l'energia que necessito un restaurant. I has d'estar molt a sobre i has de dedicar-hi moltes hores. Has de tenir molta, molta il·lusió, que ja no tinc la mateixa il·lusió. No tindria la mateixa il·lusió que vas tenir fa 30, 40 anys. Fa 40 anys, exacte. No, ara sí que d'una manera passiva, sí que potser m'agradaria un dia muntar amb un bon equip, però ja des de l'altra taula, la que feu,
sí,
la taula,
sí, sí.
Ja no la del cambrer, sinó que ja em quedaria amb el costat on seu el client, i sí que podria fer alguna coseta. Crec que la meva experiència pot ajudar amb
d'acord
algun cuiner.
No sé si a molts restauradors els podrà ajudar, però ens sembla que sí, perquè algunes de les reflexions a l'entorn del món de la restauració que deixa aquest llibre Primer, compte a l'hora de fer els números, hi ha un apartat del llibre dedicat, però dedicat amb intenció, amb tota la intenció, a fer els números d'un negoci, sigui de restauració, sigui el que sigui. Compte amb lluernar-se per aquest tipus de cuini i de restauradors estrelles del rock, com diu en Santi, perquè potser penses molt en el que pots arribar a ser i no penses massa en el dia a dia. La necessitat de trobar un bon equip per treballar, perquè allà t'hi passaràs la vida i, per tant, amb la gent en qui treballis hauràs de fer, bé, allò que en diuen en castellà, buenas migas, per poder avançar en moments molt difícils. Un llibre que posa sobre la taula, i no sabem si això s'ha perdut molt o no, la importància de la professionalitat en el servei, els cambrers, els caps de sala, i posa sobre la taula l'experiència d'alguns sitgetans il·lustres, com en Leopold Martí del Mare Nostrum, en Carles Montserrat o senyor Iala del Calípolis, o en Jaume Rius i en Josep Maria Ròdenes del Greco. Noms d'aquells que els sitgetans que tinguin ja una certa edat els tindran a la capçalera. No sé si el llibre deixa ben clar que hi ha d'haver uns pilars molt fonamentals a l'hora de muntar un negoci per tots aquells que tinguin interès en poder-se ficar dins aquest món de la restauració.
I efectivament no és tot el que sembla. Vull dir, és una empresa, primer de tot, i t'has de guanyar la vida. Sí que t'enlluerna el fet de rebre constantment diners, entràs de diners. I a vegades, com més treballes, més diners entren, però no vol dir que al final et guanyis la vida, potser estàs perdent diners. Sí, fer una bona comptabilitat i una bona analítica dels teus recursos i despeses i bueno, un bon balanç. No al final d'any, que al final d'any és massa tard. Si has perdut, has d'estar treballant tot un any per perdre diners, sinó gairebé, no dia a dia, però sí mensualment, fa que, bueno, que puguis tenir aquesta tranquil·litat, aquesta tresoreria per tirar endavant un negoci que ja té prou problemes com perquè hi hagi d'afegir el problema econòmic.
Hi ha un apartat molt interessant del llibre en què precisament diu això, que els diners del negoci no han de ser mai els diners d'un mateix, no es poden barrejar aquestes coses. Hi ha un apartat també molt, molt interessant en què en Santi Grimau diu que fins i tot es preocupava, bé, evidentment, perquè el personal estigui ben remunerat, però fins i tot pensava en la seva pròpia remuneració i fins a quin punt podia resultar una remuneració baixa o injusta, tenint en compte el que suposava obrir cada dia el restaurant i la despesa inicial del restaurant, o fins i tot, i jo no sé si això probablement també s'ha perdut en el món de les targetes de crèdit i de pagar d'una altra manera, fins a quin punt les propines eren importants en el sou global dels treballadors d'un restaurant.
Pues sí, era molt important. Nosaltres vam viure una època molt gloriosa de propines. Eren, com dic, amb el llibre va arribar a ser fins i tot un altre sou.
Oh.
I un sou el donava la casa i un altre sou el donava als clients. Avui en dia això s'ha perdut, l'acostum de deixar propina. I fa que els empresaris, clar, si volen tenir content el treballador, li han de pagar més. I si el treballador no cobra prou, se'n va. I llavors els empresaris té un problema. Però clar, si l'empresari paga massa al treballador, al final tampoc surten els números. Llavors, clar, aquí hi ha un problema. No sé si la restauració es mereix patir tant per donar, fins i tot que diria un servei públic, un servei d'oci que és necessari per la felicitat de la nostra societat. I aquí hauríem de buscar algun sistema. Jo dono una petita solució, que és una mica...
No diré que agosarada, però una solució.
I potser per molta gent fora de lloc, no? Però crec que amb el sistema americà de que el client pagui un tant per cent de servei per quan seu a taula, quan paga això. Clar, això també faria que el mateix empresari potser no vendria tan car el seu plat, perquè si ja està financiant el client, el treballador, amb la seva aportació, amb la propina, diguem-li, o amb la comissió de servei, que ha d'afegir el compte, pues potser aquest empresari també vendrà més barat el plat. I això farà que compensi amb el amb el client de dir, bueno, d'acord, ja deixo el 10%, però el plat ja no em costa tant, em costa menys, perquè, bueno, l'empresari es guanya suficientment de vida i no ha d'apretar tant.
Hi ha un moment en què el llibre també posa sobre la taula allò tan... Bé, tant també de la frase del poeta del valor i el precio de les coses. Hi ha un moment en què Sant Arimau també reflexiona sobre si en el món de la gastronomia hi ha a vegades un cert punt d'esnobisme en què es mouen les coses, però què és just pagar en un restaurant, tenint en compte això que acaba de dir Sant Arimau, que les propines ja no van com van. El servei s'ha de pagar, el bon servei s'ha de pagar, un servei professional s'ha de pagar, però a vegades veiem, no sé, minutes de restaurant que ens criden molt l'atenció. És difícil poder posar en valor, no sé si dir, els intangibles, un bon servei, una bona cuina, a l'hora de quantificar-ho econòmicament?
És molt complicat, i és molt complicat que el client ho entengui des de fora. Al final dius, com pot ser que em cobrin 300 euros per aquest menú, no? Uh-huh. Aquest menú que dius, no sé, 300 euros són molts diners, és una part important d'un sou. Però després penses, sí, però què t'han donat a canvi, no? Doncs pues mira, m'han donat, pues, no sé, 20 plats diferents. Ah, bueno, 20 plats diferents, vol dir que cada plat val 15 euros, oi? Sí, 15 euros. Llavors, si 15 euros resulta que per guanyar-te tu la vida i per poder pagar els cambrers, els despeses, el màrqueting, la comptabilitat, les mil i una despeses que hi ha dins d'un negoci d'alta gastronomia, d'alta restauració, aquest 15 euros, com a molt, pots dedicar-li 5 euros a el que és la matèria prima. I has de tenir 10 euros de benefici.
Sí.
Llavors, qui és el geni que és capaç, amb 5 euros, de fer un plat de 3 estrelles Michelin?
Uh-huh.
Aquí, i a més fent servir productes que faran servir el caviar, el foie gras, la tòfona, productes caríssims. Llavors, clar, al final dius, pues no és tan fàcil. I aquests 300 euros potser haurien de valdre 500, que és el que val a París, que és el que val a Tòquio, que és el que val a Nova York o a Londres. Aquí a Barcelona encara tenim la sort que valen 300 euros i per això venen tants turistes a menjar.
Uh-huh.
Per això agafen l'avió i venen aquí, perquè el que li podem donar amb aquests 4 restaurants, 3 estrelles Michelin que tenim a Barcelona, més tota la resta de gastronomia que hi ha a Barcelona, és únic al món. És únic al món i això ho hem de posar en valor.
Clar, has estat propietari i ara ets client, i fins i tot quan eres propietari també eres client de restaurants. Ho veus diferent ara?
Jo veig que hi ha hagut una evolució molt gran a la restauració, molt gran. I hi ha hagut un canvi també de protagonisme de la cuina amb la sala. Abans la cuina era un art silenciós, no tenia ni càmeres ni flaixos, es cuinava pel client i no per la foto. Ara es cuina per la foto, ara a la sala no saps com es diu el metre ni el cambrer. Abans sabies com es deia perfectament el metre, el cambrer que et tocava tal, perquè sempre anaves al mateix restaurant, i si et preguntaven, i com es diu el cuiner? No sé, el cuiner, no sé.
Sí.
Ha canviat molt.
Trobes a faltar alguns d'aquells valors que d'alguna manera vas viure ja de petit amb els teus pares, òbviament, i amb els restaurants, amb la Cala i el Maricel, i els que vas viure quan eres propietari del Greco? Algunes formes de fer que creus que haguessin hagut de mantenir-se?
Bueno, jo crec que si parlem de la cuina, no hi ha res a dir. La cuina ha evolucionat i està molt, molt, molt millor que abans. En qüestió de sales, sí que aquí jo trobo a faltar sales com la del Via Veneto o fins i tot la del Set Portes, vull dir, restaurants clàssics en què el cambrer es desviu per ser feliç al client, que hi ha bones maneres, que hi ha un respecte i saber estar davant d'una taula, si intervenir o deixar-la tranquil·la, totes aquestes cosetes que això forma part de lo que és la professionalitat del cambrer, avui en dia sí que costa trobar.
M'ha cridat l'atenció també, perquè a partir de la reflexió que ara deixava en Sant Arimau, hi ha un moment en el llibre en què diu, bàsicament, bé, el cambrer ha de servir el client, això no cal ni dir-ho, en les seves necessitats, però entre les coses bones que han canviat és que el client no és un servent, millor dit, el camarer no és un servent del client, sinó que en algun moment aquí s'ha de posar una línia divisòria. Bé, de fet, hi ha dues línies marcades. Una que és aquesta, que el cambrer està per servir, però no per ser un servent, i després n'hi ha una altra que crida molt l'atenció, que diu que, d'alguna manera, gràcies a la Covid, els horaris als restaurants es van racionalitzar una mica, i poses un exemple que els que el llegeixin riuran molt, perquè posa com a client, en aquest cas, una persona tan coneguda pels sitgetans com va ser Nacho Deo, i una tarda en la qual, bé, aquells clients que no s'aixequen mai de la taula, i que d'alguna manera el restaurant ha de tancar i tens el client allà i vinga, i allà s'hi passaria tota la tarda, i com en Santi li va deixar les claus del restaurant i va dir, tenca tu. Això ja no passa, no?
No, això no passa. Tampoc, el Nacho Deo també era un personatge molt únic, molt entranyable, però
molt
únic. Sí, molt. Ja no, però és que ja no passa, perquè ara per sort ja... Com el servei tampoc es pot eternitzar, hi ha un moment que se li ha dit al client, escolti, em vaig a tancar la sala, sisplau, aquí té el compte. Sí. Per què? Pues perquè no es poden pagar hores extres, perquè no es poden... Bueno, al final ha canviat molt tot. Per sort, per sort.
Sí, sí,
dius,
sí.
I com dius, també, el cambrer ja no és un servent i ha recuperat la dignitat. Ha recuperat la dignitat que alguna vegada l'havien perdut.
T'ho pregunto perquè, estirant del fil, quins són els drets del client? Allò del client sempre té la raó o no sempre té la raó?
Bueno, al client sempre se li ha de donar la raó, perquè és la millor manera de no tenir conflicte. Si un client et diu, escolti'm, aquesta carn està dura... Bueno, tu saps perfectament que no està dura. Sí, disculpi, vol que li posi un peix, doncs pues li poses un peix, i el client està content i tornarà. Si tu li dius a aquest client, escolti, no està dura, que això és filet i vostè té un problema de dents, aquest client s'enfadarà, muntarà un ciri i no tornarà mai més. Què és l'intel·ligent? Donar-li la raó.
Escolta,
ara, sempre i quan no hi hagi un traspàs de lo que és la... dins de les formes, no?
El respecte.
El respecte.
Perquè, és clar, el llibre parla dels dos casos. El llibre parla del teu pare, que dius obertament que mai no tenia un no per ningú, i això volia dir que en qualsevol moment se li podia demanar un plat, i parles d'una parella de turistes que van arribar al restaurant tard i el teu pare els va servir, o parles d'en Felip Verdejo, d'aquí en Santi va rebre el Greco a l'any 1987, i el senyor Verdejo, que el llibre el defineix com una persona amb un caràcter molt ferm, i que quan algú se li creuava, vinga, adeu, ja no cal que tornis.
Sí. El pare era com era, la gent que el coneix ja ho sap.
Uh-huh.
Una gran persona, una molt bona persona. I el senyor Verdejo era un dels millors professionals que hi ha hagut potser en aquest país, però amb un caràcter molt seu, i que amb l'edat i amb el fet que el negoci ja no hi anava tan prou bé, pues, també se li va encara agriar més el caràcter. Però el senyor Verdejo ha sigut una institució a la sala dels restaurants, i pel restaurant El Greco va ser ell el que va muntar, i li va donar aquesta... El que era i el que ha estat. No?
Amb tota l'experiència d'aquests anys i la que explica el llibre, s'ha de ser en alguns moments una mica Grimau i en alguns moments una mica Verdejo?
No, Verdejo no.
No,
no, perquè el senyor Verdejo a vegades perdia les formes.
D'acord.
No, Verdejo no, però sí que ja s'ha de ser Grimau, però s'ha de posar límits. Límits que es traspassen amb el respecte i les formes i no a l'educació.
D'acord.
Això sí que no s'ha de permetre mai.
T'ho pregunto perquè, esclar, no, el llibre parles de la teva família, òbviament, i els que tinguin una certa edat segurament dibuixaran, no només perquè ja els coneixien, els pares d'en Santi, sinó una forma de treballar que el mateix llibre diu que tampoc ha de ser així. Perquè el mateix llibre parla de fins a quin punt la feina i la vida s'ha d'anar una mica amb compte, perquè hi ha d'haver vida més enllà de la feina, no? Però, és clar, tu vas néixer d'una família de pancaires a tota hora.
Sí, sí. L'època dels meus pares és una època no de postguerra, però bueno, és una època... Quan es va obrir Espanya al turisme, als anys 60, finals dels 50, llavors, bueno, es pencava molt i s'estava molt agraït per pencar. I per menjar, i per tenir un plat de taula, per evolucionar, i per poder-se comprar un pis, i clar, tot això era una il·lusió, que ara no tenim, que ajudava a pencar com mai. Ara, per una altra banda, sí que avui dia, com no tenim aquesta il·lusió perquè no hi ha prosperitat com hi havia abans, doncs, s'ha de conciliar millor la vida. És a dir, el que no pots trobar per una banda, doncs, ho has de buscar conciliant una vida i una feina, conciliant-la de manera de poder ser feliç. Sí, que no tot és treballar avui dia.
Ah, de la mateixa manera que dius que, sobretot, que la feina et busquis un equip que valgui la pena, perquè t'hi passaràs la major part de la vida, durant molt de temps, te la passaràs a la feina. I, per tant, si a la feina tu no hi estàs bé, a la vida no hi estaràs bé, tampoc.
Home, és la teva família. L'equip amb qui treballes, la teva família. És qui, amb qui resols els problemes personals, de grup, de les teves... bueno, és del dia a dia, que t'hi veus cada dia i la família la veus de tant en tant. Uh-huh. De tant en tant. Vull dir, en aquella època que treballàvem tantes hores, érem amics, hem sigut amics. Jo encara soc amic i em considero amic tots els meus treballadors. Uh-huh. Una cosa de la que estic molt, molt, molt orgullós.
Uh-huh. Posem tres noms per tancar, perquè són tres anècdotes o tres personalitats potents. José Manuel Lara era un home molt difícil?
Sí.
Sí. I aconseguia sempre...
Sí, però tenia la seva dona, Maria Teresa, que m'ajudava molt.
Perquè... que sembla mentida, perquè al final quan llegeixes acabes pensant, ai, per què no feies allò altre. Hi ha persones que sempre aconsegueixen el que volen?
Sí.
Ell
és un excepte.
Sembla mentida,
És impressionant, sí.
L'home que volia les carxofes fora de temporada o que volia una truita de patates. I ho va aconseguir.
Ho va aconseguir, sí. I així ha estat la seva vida.
Ja.
De vendre, sembla que enciclopèdies de porta a porta, tenia editorial més potent del món.
En canvi, com deies, va venir Sara Montiel amb tota l'àurea de Sara Montiel al costat de Pepe Tous, i en Santi va ser capaç, i fins i tot, si no recordo malament, l'anècdota expliques que en Jaume Rius et va dir, Santi, que saps a qui li estàs dient que no, i tu vas dir que no. I fins i tot el matrimoni Badell oferia la seva taula per dir...
Sí.
I en Santi va dir...
El Josep i la Maria, si estaven oferint... Es volien aixecar a mig dinar per...
Perquè poguessi servir a Sara Montiel i a Pepe Tous, i en Santi, que en aquell moment ell diu que és a finals dels 90, per tant, tampoc diguem-ne, era tan gran d'edat, els hi va dir no.
No, va dir, no, era just... Pensa que li havíem dit a molta gent abans que no hi havia taula. Vull dir que, no, home, sí, ens ha de ser conseqüents de la vida, crec jo.
Això ha de ser un dels grans maldecaps d'un restaurant, Trobar taules quan un diumenge al migdia i omplir-les a mitja setmana.
Bueno, no, tampoc a mitja setmana.
Bé,
sí, bueno, potser sí, Sí, els dissabtes a la nit i els diumenges al migdia, una setmana per l'altra s'omplien.
Exacte. I ens queda Mikhail Gorbachev, que és interessant aquesta anècdota, perquè Gorbachev va venir al Greco, ho diu en Santi, el 12 de setembre del 2004, arran de la celebració del Fòrum de les Cultures a Barcelona, i l'Ajuntament de Sitges no en sabia res de la presència de Gorbachev aquí.
No.
I tu, en canvi, amb Gorbachev al restaurant.
Sí, ho vaig descobrir ara fa 3 o 4 anys. Em va venir a comprar aquí a l'obrador que era el jefe de protocol aleshores,
sí.
El Hernández.
No? Antoni Hernández.
Antoni Hernández. No, segur que no. Ell ho va consultar a l'Ajuntament i em va trucar dient, Santi, escolta'm, ho he consultat i efectivament no ha estat mai, no he vingut mai el Gorbachev aquí, a Sitges. Dic, va, doncs, escolta'm, també va fer signatura el dia que va animar el Greco, que tal, no sé què. Sí, va estar el Greco i les i Sitges no es va
assabentar. El llibre te'l presentarà demà a ta germana?
Sí.
Estava cantat que te'l presentaria a ta germana, no?
Sí, estava cantadíssim, sí.
Estava cantadíssim.
Sí, sí.
Perquè, a part de tot, els tres germans també en algun moment o altre us va tocar treballar, bé, amb en Santi no cal ni dir-ho perquè hi ha dedicat la vida, però en algun moment o altre us va tocar treballar a casa?
Sí, 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 els tres.
Els tres.
Des d'edat molt jove. Sí, els tres.
I aquesta història tan bonica que explica el llibre, aquest francès perfecte que tenia i que té en Santi Grimau i que ens cridava l'atenció, la resta d'alumnes de la classe. El llibre té l'explicació per aquesta, com ho podem dir això, els segons pares d'en Santi?
Sí. Jo tinc dues famílies, dos pares, dues mares i quatre germans.
Déu-n'hi-do.
Però a més l'Anna pensarà el mateix que jo. Vull dir, sí que els pares biològics són molt especials, però jo com he estat molt de temps amb la família de França i m'han influenciat molt a nivell emocional i educatiu, jo he tingut dues famílies, sí. Mm-hmm.
9:50. Suposo que les vendes del foie gras van bé, eh?
Bueno, sí, ja no va malament. La veritat és que el que passa és que cada dia s'ha de treballar més hores i buscar més clients. I no és gens fàcil, Vicenç. Vull dir que
no estem segurs.
No, ara estem començant a treballar pintades, polardes, estem ampliant, ara obre una botigueta Sitges poder donar...
Vinga, sí. anàvem per aquí perquè havíem escoltat campanes. En Santi Grimau obre una botiga Sitges i em sembla que és al carrer Sant Gaudenci?
Sí,
Sant Bartomeu, sí. Sant Gaudenci?
Correcte, sí.
Correcte.
Una botiga molt maca de porticons de fusta, que ara estem acabant de decorar. I que obriré, perquè hi seré jo personalment, d'aquí dues setmanes o tres.
Home!
I, bueno, em fa molta il·lusió.
Roda el món i torna al born, eh?
Exacte, tornar a estar de cara al client, apa!
Diríem que en aquesta cruïlla de carrers, Sant Bartomeu, Sant Gaudenci, en la qual s'hi estan implantant, diguem-ne, botigues amb molta personalitat, a diferència d'altres eixos comercials, eh? Per tant, en Santi Grimau i el foie gras Greco, que estarà en aquesta cruïlla, en aquesta casa, la casa on hi havia viscut tants anys la família Parra, bé, doncs allà hi haurà la botiga del foie gras Greco. Santi, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Demà a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, la presentació de A l'altre lado de la mesa. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu-siau, bon dia.